és un podcast del...
Super 3!
Història. Coneixeu parelles de germans que unissin els seus esforços per arribar al lluny? N'hi ha moltíssimes, fins i tot de molt cèlebres. Per exemple, tenim els germans Wright, dos fabricants de bicicletes que van treballar junts per inventar el primer avió, que es va enlairar l'any 1903. O els germans Grimm, que el 1812 van publicar una recopilació de contes que va fer famoses les històries de la Blancaneu, la Caputxeta Vermella o Hansel i Gretel. Fins i tot hi ha trios de germans molt cèlebres, com els germans Marx, els reis de l'humor del cinema en blanc i negre dels anys 30. I no cal anar tan enrere ni tan lluny. A casa nostra tenim els tres germans Roca, que dirigeixen un dels millors restaurants del món.
Doncs avui us parlarem d'una parella de germans a qui devem hores i hores d'entreteniment i una pila d'emocions. Una parella molt ben avinguda que, esperonats per un pare apassionat per la ciència i la tecnologia, van crear un invent fabulós i un nou llenguatge d'expressió que a dia d'avui segueix evolucionant. Dos germans amb una curiositat infinita i amb moltes ganes de treballar i que no van parar d'experimentar fins que van aconseguir captar i projectar imatges en moviment per primer cop, ara fa més de 160 anys. Avui els hauríem de rebre amb catifa vermella perquè aquest parell van fer història. Sabeu de qui estem parlant, oi? Exacte, dels germans Lumière.
L'August i en Louis Lumière van néixer a Besançon, a una ciutat de França, en una família de petits industrials. L'August va néixer primer, el 1862. Era un noi tímid i reservat. En Louis va arribar 2 anys després. A diferència del seu germà, era decidit i animós, i aquell caràcter va fer que sempre fos, de tots dos, el qui portés una mica més la iniciativa. Com que només els separaven un parell d'anys, s'entenien molt. De petits, sempre jugaven junts, i es van mantenir molt units durant tota la vida.
Poc després que nasquessin, la família es va traslladar a Lió, que era una ciutat més gran. El seu pare, que es deia Antoine Lumière, va muntar-hi un estudi fotogràfic. Allò era tota una novetat, ja que la fotografia era un invent molt recent. Fins aleshores, quan una persona volia una imatge de si mateixa, dels seus éssers estimats o d'algun lloc especial, havia de recórrer a un pintor. Però encara que el pintor pintés molt bé, els seus quadres no eren idèntics al model original. La fotografia era tota una revolució.
I ja no pintaràs més quadres, pare?
Ai, cada cop que he hagut de pintar un retrat m'hi he passat moltíssimes hores. I, sincerament, no va ser mai la meva vocació.
I ja no faràs retrats, doncs?
Oh, i tant, si en faré, i molts. Però no els hauré de pintar. Els retrats els farà aquesta màquina que m'he comprat. I sabeu què? El resultat serà exacte a la realitat i estarà a punt en pocs minuts.
Uau! A veure com funciona.
Mira, va, poseu-vos allà, que us en faig junt. A veure, mireu aquí...
A l'Antoine l'apassionava llegir llibres de ciència, especialment de química. Aquella passió l'havia dut a descobrir la fotografia. Va inculcar als seus fills la importància de la lectura i de la ciència, que en aquell temps no parava d'avançar dia a dia juntament amb la tecnologia. Estaven en plena revolució industrial i cada poc temps apareixia algun giny extraordinari. A l'August i en Louis els agradaven molt els llibres d'aventures i el seu autor favorit era Jules Verne. Aquell home tenia unes idees formidables.
Quan eren adolescents, després de l'escola primària, els germans es van matricular a l'escola tècnica La Martinière. Era el lloc on s'educaven els futurs industrials. Mentre que l'August mostrava interès per la medicina i la biologia, en Louis compaginava l'aprenentatge de física i química amb l'afició al piano i rebia classes al conservatori. Però el germà petit, en Louis, no tenia gaire bona salut. Això li impedia assistir a classe amb regularitat i passava llargues temporades a casa. Va ser així que es va familiaritzar amb les activitats del seu pare a l'estudi fotogràfic.
Pare, que t'has comprat una altra càmera?
Sí, és un model una mica més avançat. Els retrats quedaran millor.
I la vella on és?
L'he deixat al magatzem.
Que la podem agafar?
Sí, esclar. Però ja sabeu que no és una joguina, eh? No la feu malbé?
No, i ara, no pateixis. Vine, August, anem a fer fotografies!
Els germans practicaven amb els aparells del pare i aprofitaven tot el material fotogràfic que ell no feia servir. Cercaven la manera d'aconseguir les millors fotos. Així, van aprendre de mica en mica els diferents aspectes de la tècnica fotogràfica. Penseu que aleshores no era tan senzill com ara, que amb un sol clic del mòbil ja tenim la foto a punt i la podem veure a la pantalla immediatament. En aquell temps, era un procés força llarg i delicat. Calia fer servir unes plaques de vidre recobertes d'una mena de gelatina on hi havia uns petits cristalls sensibles a la llum. Quan es destapava l'objectiu de la càmera i entrava la llum i la imatge quedava gravada sobre les plaques. Després, encara calia revelar-les amb més productes químics i passar-les sobre paper fotogràfic. Era tota una feinada, una feina molt minuciosa.
Els veïns posaven encantats davant de la càmera dels germans, amb el millor somriure. Però al principi els resultats no sempre eren satisfactoris. De vegades, les persones sortien a les fotos amb les cames tallades o sense cap. O la imatge era tan borrosa que era difícil distingir el que s'hi veia. Tot i això, els dos germans ho seguien intentant una vegada i una altra.
El seu pare havia aconseguit transmetre'ls la passió per la fotografia i es mostrava il·lusionat amb els progressos dels seus fills. L'August i en Louis cada cop feien més bones fotografies i cada cop passaven més temps a l'estudi del pare. Tot i que encara eren joves, van començar a treballar amb ell i ho van fer amb tanta dedicació que aviat van resultar imprescindibles. Els germans Lumière els apassionava la fotografia, però no només des del punt de vista artístic. Per a ells, les fotografies eren molt més que obres d'art. A ells també els interessava la ciència que hi ha al darrere de tot plegat.
Mireu, fills, han sortit unes noves plaques de bromur de plata. Fan les fotografies molt més ràpidament. Aviat tothom les voldrà, així que he decidit vendre l'estudi i començar a fabricar-ne.
Va muntar un taller en un suburbi als afores de Lió. Així podia manipular els productes químics sense posar en perill cap habitatge. Penseu que molts d'aquests líquids són inflamables i fins i tot poden arribar a explotar. Tot i la bona iniciativa del pare, el negoci no acabava de rutllar. No havia calculat bé les dificultats d'elaborar aquelles plaques.
Pare, jo em penso que la fórmula que fa servir per les plaques es podria millorar.
Com?
Afegint-hi més d'aquest líquid i traient tot això altre. Ho veus? És molt millor i molt més barat, també.
Louis? August? Ai, fills meus, sou uns genis!
Només tenia 17 anys, però en Louis havia inventat la placa seca. L'any següent encara la va millorar i va patentar la primera placa d'alta velocitat. N'hi havia prou d'exposar-la a la llum la 60a part d'un segon per obtenir una fotografia. Acabava d'inventar la instantània. Aquella troballa es va divulgar al butlletí de la Societat Francesa de Fotografia i va despertar una gran admiració entre els col·legues de mig món.
Pare, què fas ara? Per què treus el cartell de la fàbrica?
Perquè hi posa el meu nom, Antoine Lumière, i no m'agrada.
Ara no t'agrada el teu nom?
El que dic és que aquest rètol nou és molt millor. Atenció, mireu!
Antoine Lumière i fills! Quina il·lusió!
els seus productes es venien com xurros i els Lumière es van fer molt rics en un obrir i tancar d'ulls. Però els germans no es van pas escarxofar en un sofà a comptar bitllets, no. Es van dedicar plenament a la investigació. Ja us hem dit que aquella era una època de molts avenços. Un dels inventors més famosos i importants del moment va ser el nord-americà Thomas Edison. La seva empresa va patentar més de 1.000 invents, com la bombeta incandescent i el fonògraf, un giny que permetia enregistrar sons i reproduir-los. Doncs bé, un dels seus invents més aplaudits va ser el kinetògraf. Aquesta màquina era capaç d'enregistrar imatges en moviment. Però les pel·lícules només duraven 20 segons i s'havien de mirar al cinetoscopi, un aparell gran com un armari.
Un dia, Antoine Lumière tornava d'un viatge de negocis a París i va anar directe a parlar amb els seus fills.
Edison ha inventat una màquina per veure imatges en moviment.
De debò?
Sí, n'han portat una a París i l'he vist. Es diu cinetoscopi. Mires per un orifici i veus una noia que balla o un home que esternuda. Duren molt poquet, però és fascinant.
Aquests americans se les pensen totes.
Escolteu, si als Estats Units hi ha una persona capaç de donar moviment a les imatges, nosaltres podem fer el mateix aquí a França, però millor.
Com vols que sigui millor que això que ens has explicat, pare?
Doncs mireu, l'invent és meravellós, sí, però té un problema. L'experiència només la pot gaudir una persona cada vegada. Hem d'aconseguir que molta gent pugui veure les imatges alhora.
Perquè ho vegi molta gent al mateix temps, caldria projectar les imatges, com fan les llanternes màgiques. Vinga, August, anem a pensar-hi.
Sí, anem-hi.
La llanterna màgica era un aparell que permetia projectar les imatges que hi havia pintades sobre vidres translúcids, o sigui, que deixaven passar la llum. L'aparell tenia una font de llum a l'interior, un mirall que en multiplicava la intensitat i un objectiu compost de diverses lents per enfocar les imatges.
Investigant i provant, els germans Lumière van descobrir que, per aconseguir la il·lusió del moviment, calia projectar almenys 10 imatges per segon. Un cop sabut això, van començar a desenvolupar el mecanisme capaç de fer córrer les imatges, però a l'hora d'aturar-les un petit instant quan passaven per davant de l'objectiu, per tal que es veiessin bé.
L'August aviat es va donar per vençut. Va pensar que allò que es proposaven era impossible. Però en Louis no estava disposat a renunciar-hi. Hi dedicava dies i nits, encara que no trobava el mecanisme encertat. Però un matí, després d'una nit sense dormir...
August! August! Ja ho tinc!
De debò?
Sí! I la solució l'hem tingut sempre a casa, al davant dels nostres nassos.
A casa, dius?
La màquina de cosir de la mare. Fixa't, quan ella pitja el pedal, l'agulla de la màquina de cosir perfora la tela i alhora fa avançar la peça de roba. Només cal que canviem el pedal per una maneta i la tela per una pel·lícula de cel·luloide que contingui totes les imatges, una darrere l'altra.
Darrere l'altra, una imatge clar. Darrere l'altra. Però ets un geni. Va, posem-nos a treballar.
Vinga.
Dissenyar-lo li va portar molta feina. Traçava línies, les esborrava. Ho tornava a intentar. Més gargots, més esborranys. Quan per fi va acabar el dibuix, va encarregar la construcció del seu invent a un òptic prestigiós.
L'invent cabia en una senzilla capsa de fusta. La pel·lícula tenia uns foradets a cada banda per fer-la córrer per davant de l'objectiu, tot girant una manovella manual. Al mateix temps, un mecanisme s'obria 16 vegades per segon, deixava passar la llum i les imatges quedaven enregistrades sobre la pel·lícula. Així es filmaven les imatges en moviment, que en realitat eren una sèrie de fotografies. I també així es projectaven després sobre una pantalla, amb el llum d'una llanterna elèctrica que hi havia dins la màquina. Un pot de vidre ple d'aigua servia per concentrar llum sobre la pel·lícula sense escalfar-la massa, perquè, si no, s'incendiava.
El somni s'havia fet realitat. Ara només faltava posar-li nom. Van discutir molt sobre aquest tema. El pare proposava un nom, els fills en preferien un altre. Al final, com en invents anteriors, van formar un nom unint dues paraules que procedien del grec. Kinema, que significa moviment, i grafo, que significa escriure o dibuixar, havia nascut el cinematògraf, cine per als amics.
La teoria és bona. Els mecanismes funcionen. El material, en un principi, és l'adequat. Només ens falta una cosa, August.
Quina, Lui?
Doncs veure si funciona de veritat. Som-hi, provem-la.
On?
Aquí fora mateix.
Era el moment de posar a prova l'invent. En Lui no va trigar a aplicar els seus coneixements artístics i científics al rodatge del que havia de ser el primer film de la història del cinema. Sabeu com es titula? La sortida dels obrers de la fàbrica Lumière. Els germans Lumière van plantar l'aparell davant de l'entrada principal de la seva fàbrica i van retratar els treballadors mentre sortien, en acabar la jornada laboral. Amb aquesta pel·lícula, el cinematògraf es va presentar el dia 22 de març de 1895 a París.
Tothom va al·lucinar. La màquina dels Lumière enregistrava imatges en moviment i després les projectava en una gran pantalla perquè en gaudissin molts espectadors al mateix temps. Havia nascut el cinema! Però penseu que les primeres pel·lícules eren molt curtes. En 17 metres de cinta, només es podien enregistrar 50 segons d'imatges.
2 mesos més tard, en Louis va obtenir un altre èxit sonat al Congrés de Societats Fotogràfiques que es va celebrar a Lió. I va projectar un film que es considera el primer noticiari filmat sobre una trobada de polítics. La perfecció tècnica i la novetat sensacional de les pel·lícules dels Lumière van fer que el cinematògraf s'imposés sobre tots els sistemes alternatius. Havia arribat el moment d'enfrontar-se directament amb el públic, obrint la primera sala cinematogràfica. Quins nervis!
Els vidres del gran cafè Capucins del Boulevard homònim a París van enganxar-hi un cartell que anunciava l'invent. Tot estava preparat. I va arribar el gran dia. Era el 28 de desembre del 1895. Curiosament, el dia dels innocents. L'entrada costava 1 franc, l'equivalent a 4 euros d'avui en dia. El programa d'aquella sessió incloïa 10 pel·lícules i cadascuna durava una mica més d'un minut. Es van obrir les portes i els espectadors van començar a entrar a la sala. No esperaven gaire públic aquell dia i la van encertar. Només hi van assistir 35 persones.
Em pensava que vindria més gent.
No pateixis, August. És el primer dia i ningú no sap encara en què consisteix l'espectacle. Quan aquests 35 en parlin als seus familiars i amics, tots voldran venir. I aquells ho diran a més gent i això serà un no parar. N'estic convençut.
Els llums es van apagar i la sala va quedar a les fosques. El públic esperava callat i una mica desconfiat. Només se sentia el so ronc del cinematògraf. De sobte, una llum blanca va il·luminar la pantalla i davant dels ulls dels espectadors van començar a sorgir les imatges. Unes imatges que es movien, que tenien vida. Els germans Lumière, veient les cares dels espectadors, van comprendre de seguida que el cinematògraf es convertiria en una atracció diferent de les que hi havia hagut fins llavors. I tal com havien predit, la notícia va recórrer ràpidament la ciutat. Els diaris de París parlaven d'aquell esdeveniment espectacular. Tothom hi volia anar. El segon dia, el saló estava ple. 3 setmanes després de la primera sessió, més de 2.000 persones assistien cada dia a les projeccions.
Però no us penseu que aquelles primeres pel·lícules s'assemblaven gaire a les actuals. Una de les primeres pel·lícules de la història va ser L'arribada del tren, de l'any 1895. Hi havia espectadors que es desmaiaven quan veien un tren que anava cap a ells. Era tan real que es pensaven que els aixafaria. Quin ensurt! A més, sovint, durant les projeccions, saltaven els rotlles de la pel·lícula i allò feia que la imatge es mogués o que es produïssin petits talls de continuïtat. Però aquells detalls no molestaven el públic, perquè aquelles imatges de la pantalla semblaven màgia.
Així va néixer el cinema. Gràcies a la ment desperta i a l'esforç d'una parella de germans que van saber treballar braç a braç i que no van parar mai d'investigar i millorar els seus invents. 2 germans ben avinguts, apassionats per la ciència i la tecnologia, que van plantar la llavor del que avui anomenem el setè art, que ha regalat hores i hores d'entreteniment i emoció a milions de persones de tot el món. August i Louis Lumière, dos germans que van fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida dels germans Lumière, escolta el proper episodi de Van fer història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.